vaig escriure fa uns dies al Twitter i avui ho repeteixo i ho reafirmo. Carlos Tanón ha escrit una novel·la meravellosa amb un corprenedor retrat d'una frustració d'uns perdedors a Barcelona. Insisteixo, per mi és una de les grans novel·les d'aquest any. Permeteu-me que es llegeixi només una de les 316 pàgines de Jo fui Johnny Thunders. Diu, los recuerdos le asaltan, se le meten apelotonados en el camerote de los Marx. Si hubiera podido parar y ver y pensar, pero fue todo tan rápido, no había ni un momento para hacerlo y disfrutar. Sufrir la pérdida, o al menos alegrarte de las victorias, o pensar qué hacer a continuación. Dinero que entraba y salía rápido. Piernas de mujeres enlazadas a tu cuello, la corte del rey loco, noches líquidas, madrugadas blancas, resacas, ceniceros, botellas, huidas, colores y prisa. Mucha prisa. Y todo tan poco y tan lejos desde que había empezado. El típico grupo de amigos encerrados en una sala de ensayo forrada con hueveras de cartón, viéndose a todas horas todos los días, dibujando guitarras en libros y cuadernos, los nombres de tus bandas favoritas en pupitres y lavabos, robando acordes de la tele, vomitando la frustración de estar fuera de todo, de ser inglés, de ser guapo, de ser rico, de tener coche, de no ser otro. Todo, cenas recalentadas, dormitorios compartidos con hermanos pequeños, padres embrutecidos por el trabajo, el fútbol por la radio y la resignación, madres frustradas, divertidas, presas y carceleras de todo y para todos, chicas que te rompían el corazón, chicas a las que rompías el corazón, y el rock and roll como una emisora que te conectaba con todos los distintos del mundo, que te hacía, en cierta manera, trascendente, mítico, otra cosa. El rock and roll que te venía a salvar, que te mostraba cuál era tu misión, que con el latido en el fondo de aquellas voces arrogantes y un pelín desesperadas te decían, eres de los nuestros, no estás solo, no nos decepciones. No querías trabajar como tus padres, no querías vivir como tus padres, no querías amar u odiar como ellos, no querías sus sábados, sus programas de televisión, sus vacaciones en el camping, no querías nada de ellos. Había una conspiración en el barrio. Són algunes de les 300 pàgines d'aquestes meravelloses reflexions que l'Escalfà és un protagonista del llibre que es diu Francis o Mr. Frankie, el derrotat protagonista de Jo fui Johnny Thunders. Senzillament una novel·la extraordinària. Carlos Tanón, bon dia.
Bon dia.
Mr. Frankie hauria volgut ser Johnny Thunders? No sé si tu també haguessis volgut ser Johnny Thunders.
Bé, bueno, més que Johnny Thunders en concret, sí que el que volia era viure la vida com una cançó, no? En aquest sentit d'intensitat, de que tot té un sentit, no? Encara que sigui durant 3 minuts, no? I una mica la novel·la anava d'aquesta decepció, no? De quan t'adones que la vida no és una cançó, no? Jo crec que el Francis sí que volia ser Johnny Thunders i cremar-se com ell, el que passa que la vida li donava una altra cosa.
Estem parlant d'un ídol, de la figura d'un ídol caigut, que lluita per aferrar-se al poc que li queda per sobreviure, però millor que expliquis tu qui és Mr. Frankie.
Mr. Frankie és un personatge de barri que, doncs, des del principi té clar el que vol ser, que és el que vol viure, que és el rock and roll, i que té una petita fama com a líder d'una banda, no? I el que passa que se li creuen, doncs, les drogues i una miqueta la frustració d'on arribar en lloc. Es troba molt perdut a nivell de tot, físic, mental, psicològic, i aleshores vol retornar al barri com retornar al lloc on li van passar per primera vegada les primeres coses, no? En certa manera, té la sensació de que ha triat un camí equivocat perquè no ha triat les decisions correctes, i el que passa és que quan arriba al barri se n'adona que la gent que creu que ha fet les coses correctes no està molt millor que ell.
I ho vincules a Horta, al barri d'Horta de Barcelona. Per?
Bé, doncs...
El retrates molt bé, que si el Barquimet, els que som d'Horta, que no sabien quan vam començar la novel·la, jo t'ho he explicat, t'ho he dit abans al micròfon tancat, jo descobreixo la novel·la perquè hi ha una persona que a mi sempre m'ha recomanat molt bons llibres, i no mai cara a cara ni per telèfon, sinó que a través del que escriu, que és el Xavi Aient de La Vanguardia. Vaig llegir l'entrevista a La Vanguardia i de seguida vaig començar a llegir el llibre. I clar, jo desconeixia de què anava el llibre, vaja, al marge del que vaig poder llegir, i no, clar, no sabia aquest retrat que fas d'una Horta que a mi em sembla molt propera.
Jo, de fet, bueno, jo vaig néixer al Guinardó, el que passa que vaig fer sobretot vida de nen a Horta, per Fondant Fargues, i després a Horta perquè vivien els meus cosins. Aleshores, a l'hora de... Jo volia que fos un llibre molt personal, molt de veritat, i...
Passa Horta i Guinardó, per entendre's, sí, sí, que toquem sí, no. El que toca, eh?
No, i aleshores volia que fos molt personal i volia tocar coses que a mi em recordessin... Que fos molt emocional per l'actor, però abans jo crec que ho havia de ser per mi. I després també perquè no caure amb els mateixos escenaris, no? Jo mai he tingut molt la sensació de ser a Barcelona, el que sí que tinc la sensació de ser d'un barri, no? O sigui, les meves iaies, quan anaven al centre es mudaven per anar a Barcelona. Barcelona era,
o sigui, lloc... La meva mare, la que té una edat, sempre diu que ella baixa a Barcelona.
Sí, pues això, o sigui, Barcelona era el lloc on anaves a vegades al Corte Inglés o a la Fireta de Santa Llúcia o coses així, però realment la teva vida podia passar mesos i mesos al barri, sí, sí, sense cap problema.
I tant, i tant, i tant.
I bueno, una mica volia triar això.
No, gairebé has d'estar a posar-te auriculars per llegir-lo, perquè a la presentació escoltava la música de Johnny Thunders amb una cançó que era Bortolús, que va com anirà el dit a la novel·la, però és que aquesta no és l'única referència musical, perquè les 300 pàgines es converteixen en una mena de Spotify de l'època, on un ambient molt concret, amb noms com els Vascos, com els de Ribosàries, grans de Ribosàries, Ramones, David Bowie, Sex Pistols, Golpes Bajos, Clash, Stray Cats, Iggy Pop, o la Patti Smith que estem escoltant ara, no? Que és una mena d'objecte del desig del Francis, del protagonista. Els grups i músiques que cites a la novel·la són la història de la teva vida o només pertanyen a la vida de Francis o de Mr. Francis?
Són de la meva vida. El que passa que hi ha alguns, per exemple, me'n recordo que hi havia una referència a Stevie Nicks i a Fleetwood Mac en el capítol aquest, que l'editora em va dir, a veure, a Mr. Frankie, que és un tio tan dur, no, probablement no...
No li enganxa.
No li enganxa a Stevie Nicks, no? Però realment eren el... De fet, al principi la novel·la estava pensada per un músic de doo-wop, que és un estil de música que a mi m'agrada molt, però que em va arribar una miqueta més gran. Però finalment vaig decidir que havien de ser aquells grups que me sabia de memòria, no? Que no m'havia d'aixecar de la cadira per mirar en quin any es va fer aquest disc i tal, no? Sinó que havien de ser els meus grups. Els que, en certa manera, una mica el que has llegit tu al principi, no? No em feien sentir diferent ni sol, sinó que els tenia amb ells, no?
De fet, la novel·la es divideix en quatre capítols, que comences amb una cançó, bé, amb la lletra d'una cançó, La que obre el foc és aquesta... Amb una cançó que hem punxat avui un quart de set, precisament anunciant que vendria el Carlos Tanon avui aquí al programa, que és There's a Light That Never Goes Out, dels mítics Smiths. Que segueix amb una altra clàssica, els Pixies, que també és la banda sonora d'un dels moments més impactants de la novel·la. Un capítol, comença, diguem-ho, però és l'últim, amb una cançó meravellosa d'un grup que coneix gent, però que no coneix, diguem-ho, molt poca gent, que es diuen Prefers Proud. My poor heart was heavy. My poor heart was stone. Veus que hi ha una lectora que ha fet una llista amb els grups i les cançons que cita?
No.
Si es diu Susana Quadrado, la llista es pot trobar buscant al Google. Johnny Thunders, Carlos Tanon, Spotify.
Ah, molt bé.
Sí, perquè el fet que la novel·la estigui plena de frases curtes, de frases directes, és influències del rock o dels teus inicis com a poeta?
Bueno, de les dues coses, perquè de fet jo escrivia poemes perquè no podia escriure cançons. Aleshores, jo crec que m'agrada molt el ritme, el cor aquest que té el rock and roll, no? A l'hora d'escriure intento preservar aquesta tensió, aquesta intensitat, no? Els capítols també són curts, les frases intento mantenir aquesta intensitat com si fossin cançons, no? I en aquest sentit sí que busco una mica així. De fet, no sé, igual et passava a tu, però jo amb l'anglès era horrorós, no? I aleshores sí, quan sentia aquestes cançons sí, no sabies de què parlava, però t'arribava alguna cosa, no? Doncs aquesta...
Home, tu i jo som d'una mateixa, si fa no fa, de la mateixa generació, que és allò que vam néixer amb un peu a la dictadura i amb un peu a la democràcia, d'una època molt complicada, del començament, per exemple, de l'expansió de les drogues a tot nivell, de l'expansió de la sida. Hi ha un llibre esplèndid del Douglas Kaplan, que es diu La generació X, que no deixa de retratar una gent, aquesta gent dels 80 que estem una mica, que vam fer, que érem la nostra adolescència, el nostre començament als anys 80, i es parla d'una generació que està molt marcada per la droga. I en el llibre es nota, no sé si, i després d'un fracàs generacional, tu creus realment que el protagonista, que Mr. Frankie, és també un frustrat generacional?
Sí, jo crec que sí, perquè veníem, els nostres germans majors estaven més polititzats que nosaltres.
Certament, certament.
Aleshores, nosaltres veiem allò com un restes d'una cosa que no volien, no? Era una cançó que ja no ens interessava. I aleshores, van caure en una cosa molt divertida i molt fantàstica, que era pues, les drogues, l'alcohol, el desfase, la música, que de fet veníem d'una dictadura i de sobte et trobaves que redescobries el soul, el rock and roll, tot de cop.
Vull dir, de clar, no.
Era una barbaritat.
És que jo crec que va ser pitjor pels nostres germans grans, que nosaltres vam quedar a terra de ningú.
Exacte.
Pels nostres germans grans, els que van veure l'època dura del franquisme, els que corrien davant dels grisos, els que es van polititzar, aquests ho van tenir molt més complicat, perquè a més sí que és l'explosió de la llibertat que es va malentendre des del món de les drogues, no?
Sí, no, i a part, als 80, la movida d'això, en el fons, es reia d'aquesta lluita, en certa manera, no?
Sí.
Ara que m'estàs explicant ja, no? Però sí, jo crec que sí, realment, perquè el despolititzar-se així també perds, en certa manera, uns mecanismes de defensa de lo teu i et quedes com que només vols divertir-te i el sistema ja s'encarrega de que tu sempre estiguis entretingut divertint-te, no? O més o menys. I després, bueno, també a mi una frase que m'agrada molt, que és el destí és el caràcter. Jo crec que els personatges i les persones es passa el que realment com són, no? I en el cas de jo, fui Johnny Thunders, també era un personatge que és un perdedor, però que sempre les factures la paguen la resta de la gent, que això hem conegut molta gent.
Molta gent, sí. Molta gent, sí. Vaig que deixo un fragment en què fas una descripció memorable. Recuerda el dolor Francis, el absoluto desamparo, el olvido del mundo. Recuerda cuando la espalda y las piernas te dolían como si no tuvieras piel, ni venas ni músculos, que solo fueras hueso. Hueso contra el suelo, hueso a la intemperie. Recuerda cuando las sienes avisaban que la cabeza te iba a reventar y los ojos, la nariz, los pulmones, la garganta son un cable de metal ardiendo. Los retortijones por arriba y por abajo, culo y boca, el típico círculo perfecto de la droga. Recuerda la falta de droga, de no tener dinero para drogarte ni para dejar de drogarte. Recuerda la manera en que se quedó tu última acompañante en aquel portal como un pajarito. Recuérdalo todo y deja de meterte desde hoy mismo. Es molt dur llegir la història d'algú que intenta aixecar el cap i que només troba problemes com a escriptor. Ets molt dur.
Mm. Sí, intento ser dur, però també intento... Jo crec que una obligació dels escriptors és ser amoral, és a dir, ser dur... També intentar tractar bé els personatges, no? Una mena de tendresa, però no reflectir, no? És a dir, estem massa habituats a una certa violència molt codificada i aleshores això... Jo volia parlar d'aquesta tragèdia, que en el fons és el tema de les drogues, no? Que ens han venut moltes vegades com una cosa que és divertida i que és fantàstica, però que té el seu preu, no? I no sempre hem sabut que valia això. També som d'una generació que no hi havia molta informació, no? Mm. Evidentment, tot era tan divertit que no et paraves a pensar.
Sí. Ja en el llibre... aquest llibre, el guió d'aquesta entrevista està fet a 6 mans. És a dir, perquè l'hem llegit 3. L'ha llegit el Xavi Pérez, l'ha llegit el Jordi Somell i l'he llegit jo. Els 3 ens ha entusiasmat. T'ho dic perquè ho sàpigues, perquè... No, però hi ha vegades que dius, bueno, a mi no sembla... No, els 3 ens han entusiasmat. Entre altres coses, perquè, en fi, és que explica una història que pot semblar com molt convencional, que no ho és gens, que és la història de molts perdedors, de molt lumpen, de molta misèria, de molt drama, d'una història d'un pare i un fill, de la història d'un pare, un fill i una filla que no ho és... de la història del pare, d'un fill, d'una filla que no ho és, amb una feina que és un bingo, uh-huh. On apareixen 2 personatges claus, de sang, és novel·la negra sense ser-ho, o no ho és, però ho és. Perquè, esclar, el llibre està com a novel·la negra.
Sí, però bueno, això té una miqueta de trampa. Jo, si faig una novel·la negra, gens ortodox. El que passa que jo aquest ja havia publicat 2 llibres a RBA, i el tercer ja estava contractat abans de que l'editora confiava tant en mi que m'ho publicava. Aleshores, el llibre probablement en unes altres condicions, en una altra època, s'hagués publicat com a novel·la i punt. Mm-hmm. Però bueno, també és veritat que té un punt.
Sí, sí.
Una atmosfera...
Les talls de la crisi també és molt present a la novel·la, sobretot perquè dibuixa un pare del protagonista abocat a buscar els contenidors al menjar que llencen als supermercats. Diu, está furioso, harto, loco, quemaría la ciudad, los mataría a todos, a los que han hecho eso, a los que lo han consentido, a los que lo vieron venir, a los que saldrán ilesos, a los que ser harán más ricos. Parles del procés sobiranista també, mm-hmm. Perquè a més una ocasió dibuixes una persona destalades, penjades dels balcons, d'una modista, que és fan d'Artur Mas, i d'un pare nada sospechoso de facherío, a menos que saquen la conversación lo del referéndum. És un llibre de moltes referències actuals. Mm. i no sé com creus que es veuran, que es llegiran aquestes referències.
Bé, jo crec que una de les coses de la novel·la que es considera negra és fer una mena de costumisme del dia d'aquí i ara, no? I aleshores jo crec que tu has de fer un retrat de lo que veus o lo que penses també sense prendre partit, no? En el sentit de, o almenys no d'una manera tendenciosa, no? Uh-huh. I aleshores aquesta és la realitat que jo trobo, és a dir, en realitat el narrador, el personatge, els personatges mai es defineix, sinó que explica el que passa, no? Uh-huh. I aleshores, bueno, per exemple, a mi m'agrada molt intentar trencar el tòpic. El pare té un passat complicat, o sigui, si tu el fas fatxa, dius, ah, clar, com es fatxa, és això. Ara, si el fas un anticomunista,
ja se't trenca, quatre més.
Se't trenca una mica, no, sí, el tòpic. I jo crec que els personatges, com les persones, poden fer el millor i el pitjor en determinades circumstàncies, una mica ahí està la novel·la.
T'han comprat els drets ja, o no?
No.
No, encara no, eh? No. És un llibre molt pel·lícula, també.
Jo crec que sí.
Quantes edicions portes ja?
Aquesta és la quarta.
La quarta? La quarta. I idiomes traduïts?
De moment no s'ha venut.
Encara no, eh?
No.
Doncs és un llibre que també valdria la pena que es pogués traduir, sí, i que el poguessin disfrutar. Acabarem parlant de més música, perquè era estrany que algú que ha escrit una novel·la tan musical no s'atrevís a fer música. No t'ho esperava, aquesta. Ets tu. En aquest projecte poses música a poemes teus. Però recordem que el Carlos ha posat lletra a una cançó de Loquillo. Aprendí la ley de la calle, territorio de rayetas y billares, no me dieron segundas opciones. Sí, que tu el món de la música el portes ja directament. Tots el portem, ens agrada més o menys, però tu el portes a la vena.
Sí. A veure, jo m'apunto a tot. No, i a part és que, en certa manera, el fet de començar a escriure la novel·la m'ha possibilitat d'obrir i entrar en altres mons, no? Que a mi ja m'havia agradat molt. Mm. El tema de les lletres i tal, tot és... pot funcionar.
Aquesta cançó és preciosa. També surt al llibre, són els Avett Brothers, que forma part de la part final de la novel·la, un regal que algú li fa al protagonista i que l'acompanya fins a les últimes línies. Deia Fui Johnny Thunders, que és una novel·la molt dura, molt crua, amb molts perdedors, però una autèntica delícia. Amb molta música. I excepcionalment escrita per la persona que ens ha acompanyat aquí. De debò, molt recomanable. Torno a repetir, mira, l'Òscar Broc, l'amic Òscar Broc també ens ha enviat un missatge parlant de Jo Fui Johnny Thunders, de Carlos Tanón, em va deixar amb un nus a l'estómac. Grandíssim llibre. Estic molt d'acord. Jo Fui Johnny Thunders. No us el perdeu. Moltes gràcies, Carlos.
Moltes gràcies a tu.
Que vagi bé. Ara tornem de seguida per parlar de sèries.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.